Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. 218 són les incidències que s'han produït aquest 2019, concretament fins al dia 25, a rodalies i regionals dins la xarxa ferroviària catalana de Renfe. En 329 dies s'han produït aquestes incidències, per tant, dos de cada tres dies, segons hem sabut avui. A l'octubre, la majoria de les afectacions que han alterat el servei han tingut com a causa sabotatges relacionats amb les protestes contra la sentència del procés, concretament 56 de 59, a partir del 14 d'octubre. Canviem de qüestió. Notícia important d'aquesta tarda. Ha començat ja la reunió entre el PSOE i Esquerra Republicana, la primera per negociar la investidura. L'abstenció del partit d'Oriol Junqueras és clau perquè tingui possibilitats de prosperar aquesta investidura de Pedro Sánchez i, segons els republicans, no serà gratis. Adriana Lastra, José Luis Ábalos i Salvador Illa del PSC són els negociadors socialistes. Per part d'Esquerra, Gabriel Rufián, Marta Vilalta i Josep Maria Jové són els qui seuen a la taula. No s'espera que es coneguin els continguts d'aquesta primera trobada. Un cop acabada, hi haurà comunicats de les dues parts pendents sobre la possibilitat que hi hagi algun punt en comú o algun avenç en aquest diàleg sobre la investidura. I a banda d'aquesta notícia política, us expliquem també que el Parlament Europeu ha declarat avui l'emergència climàtica a Europa. La declaració s'ha aprovat per 429 vots a favor, 225 en contra i 19 abstencions. I han votat a favor la majoria del Partit Socialista, els liberals i els verds, i bona part del Partit Popular hi ha votat en contra. S'exigeix a la Comissió, a partir d'ara, que qualsevol proposta legislativa i pressupostària es faci tenint en compte l'objectiu d'evitar que l'escalfament global no augmenti més d'un grau i mig. També és notícia el que serà la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre la immunitat d'Oriol Junqueras. Ja té data, serà el 19 de desembre. És aquest ja el que es produirà d'aquí uns dies, el posicionament definitiu del Tribunal de Luxemburg a la pregunta prejudicial que li va elevar el Tribunal Suprem espanyol sobre si el líder d'Esquerra hauria d'haver adquirit la condició d'eurodiputat i, per tant, la immunitat que comporta el càrrec encara que no hagués anat a jurar i prometre la Constitució, com havia marcat el Suprem, davant de la Junta Electoral Central. I també us recordem que Paul McCartney actuarà el 17 de juny a l'Estadi Olímpic de Barcelona, en el que serà un dels grans concerts de l'estiu i l'única parada a Espanya dins la gira de McCartney Freshen Up. A partir de dilluns hi haurà prevenda d'entrades i dos dies després, venda general, a partir, com dèiem, de dimecres, des de les 10 del matí a través dels canals habituals d'internet. I la comunitat de Sant Egidi ha organitzat un any més dins la campanya Ciutats per la Vida, Ciutats contra la Pena de Mort. D'una banda, en el cas de Barcelona, una taula rodona amb el testimoni de Joaquín José Martínez, el primer europeu que va sobreviure al corredor de la mort. Serà, com dèiem, demà a la Model de Barcelona, al carrer Entença 155, i després, dissabte al vespre, s'encendran en unes 2.000 ciutats del món simultàniament diferents edificis emblemàtics. En el cas de la capital catalana serà l'Ajuntament. Fins aquí l'actualitat. De seguida, el Mirador. Avui parlem de la difícil situació a Colòmbia. Abans, el pensament del dia, avui amb el doctor en Ciències de l'Educació, Miquel Albert Soler, president de l'associació Mirada Solidària.
Ben trobats, amics i amigues oients de Ràdio Estel. Aquest proper dissabte 30 de novembre se celebra el Dia de les Ciutats per la Vida i en contra de la pena de mort. A més de 2.000 ciutats de tot el món, se celebra aquesta jornada perquè, malauradament, encara hi ha molts estats en el món en què hi ha jutges que creuen practicar i fer justícia condemnant a morir a semblants seus. Afortunadament, però, hi ha moltes ciutats del món que creuen que això no és just i, per tant, adopten un compromís per lluitar contra la pena de mort. Va ser el 30 de novembre de 1786 quan en el Gran Ducat de Toscana es va abolir per primera vegada aquesta pena capital. I en commemoració d'aquest fet, el 30 de novembre de cada any se celebra aquest Dia de Ciutats per la Vida i en contra de la pena de mort. Aquesta iniciativa està promoguda des del cristianisme i projectada cap a tota la societat en general, i és per això que la comunitat de Sant Egidi, com cada any, està ben implicada en la seva organització i coordinarà actes que se celebraran a diferents ciutats del món, entre les quals s'hi compten Barcelona i Tarragona. I és que els cristians i cristianes tenim ben present allò que tenim escrit a la Bíblia, que Déu és un Déu de vius i no pas un Déu de morts. Que passeu molt bon dia, salutacions a qui us ha parlat, en Miquel Albert Soler.
Ràdio Estel.
Bodega Joan, especialitat en tapes, carns, peixos a la brasa i esmorzars de forquilla. Menú econòmic, cerveseria, braseria, Bodega Joan, oberts des de 1942. Ambient futboler i culer, seu de la penya barcelonista Joan Gamper, obert tots els dies. Bodegajoan.com, carrer Rosselló 164. Reserves al 93-453-1050. 93-453-1050.
A la Caixa impulsem centenars de projectes de recerca mèdica i treballem en reptes tan grans com curar el càncer, prevenir la malaltia d'Alzheimer o aconseguir una vacuna contra la sida. Perquè som la fundació que inverteix en recerca per construir una societat més avançada. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Bar-restaurante Café de Galiza, calle Riera Blanca 16, en Hospitalet. Especialidad en comida gallega. Platos estrella, el pulpo a la gallega con cachelos y el arroz caldoso con bogavante. Calle Riera Blanca 16, muy cerca del Camp Nou, metro Collblanc línea 5. Bar-restaurante Café de Galiza, menú de lunes a viernes a 11 euros. Teléfono 93-449-8234, 93-449-8234. Ideal para reuniones y celebraciones. No hay amor más sincero que el amor a la comida. Bar-restaurante Café de Galiza, a verlo, haylo.
Hola, has trucat al contestador de la senyora Neus, flamant guanyadora de la grossa de Cap d'Any. Ara no et puc atendre. Bé, en realitat ara no et vull atendre. No, perdó, sí que et vull atendre, però saps què? Jo passo! Hosti, tu, mai m'hauria imaginat que el coi de cançoneta m'aniria que ni pintada. Com era? I el Josep va dir, comparteix la grossa, i jo vaig dir, jo passo!
31 de desembre, sorteig de la grossa de Cap d'Any. Feliç Vida Nova. Loteries de Catalunya. Tria-les. Tots hi guanyem.
Ràdio Estel. 25 anys amb tu.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
A 6 i 8 minuts, salutacions també del José Matosas i el Raúl Delgado a les vies de so, el Ferran Capdevila a la producció i el Rafa Sanahuja a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Avui mirem cap a Colòmbia, que pateix una deriva convulsa i violenta dins una situació certament molt moguda aquests últims dies. Passa després de la vaga general de la setmana passada, en el que és una nova crisi social a l'Amèrica Llatina, i, a més, una altra aturada, la d'ahir, que ha complicat encara més les coses amb tota la seva conflictivitat. Amb un ull posat a les mobilitzacions de Xile, els moviments socials i el president colombià Iván Duque han començat a afrontar en sentits oposats aquesta nova crisi. Sindicats, estudiants i altres sectors socials ja van avalar dijous de la setmana passada una vaga principalment contra un projecte de reforma laboral i de pensions molt criticat. El mandatari, hereu polític del també conservador Álvaro Uribe, té una desaprovació general en aquests moments de prop del 70% arreu de Colòmbia, on el llenguatge de la confrontació agafa força, malauradament. El govern de Duque ha rebut crítiques i acusacions d'autoritarisme i militarització d'una part del territori. A més, tot i que el país creixerà aquest any d'un 3,3% a nivell econòmic, un 44% dels seus ciutadans, és a dir, gairebé la meitat, perceben menys de $250 mensuals, que és el salari mínim. A més, l'atur ha arribat ja al 10%. una xifra molt alta per a aquelles contrades. En el context de la protesta d'ara fa uns dies, i també de la d'ahir, els mateixos moviments socials reclamen a Duque que avanci en la posada en pràctica dels acords de pau amb les Forces Armades Revolucionàries, les FARC, una de les faccions armades. I és que, des que es van signar amb l'anomenat Pacte de l'Havana, han estat assassinats uns 8.000 dirigents socials, entre ells 135 indígenes a mans de grups d'ultradreta o narcotraficants. Des de l'arribada d'Ivan Duque, en substitució del seu predecessor, Juan Manuel Santos, que va ser el gran impulsor dels primers acords de pau, sembla que el procés cap a un final del terrorisme i dels assassinats de grups armats rebels està, en el millor dels casos, estancat. Els interrogants són grans en una societat, la colombiana, que veu frenat el seu gran potencial de futur. I ens acompanyen avui per analitzar aquest tema dos colombians, precisament, d'una banda el periodista i amic d'aquesta casa, Juan David Escorcia. Benvingut, bona tarda.
Muy buenas tardes, Ignacio, para ti y para todos los oyentes que se conectan hasta ahora con nosotros.
Gràcies. Fa pocs dies parlàvem de Xile i vostè també es referia a tot el que és una onada de moviments socials a l'Amèrica Llatina, i a Colòmbia també es veu.
Oi? Así es. Incluso en esa intervención un poco vaticinábamos y comentaba que como había sucedido en Chile, también iba a suceder en Colombia, y bueno, está sucediendo, lo cual, desde mi perspectiva, pues es una buena noticia en términos de democracia y en términos de que la gente un poco está tratando de despertar de lo que las cosas negativas que suceden en mi país.
També és amb nosaltres la colombiana Doris Ardila, que és mediadora de la Comissió de la Veritat per a la Pau a Colòmbia, i concretament d'un grup que es diu Nodo Catalunya. Ara ens ho explicarà. Bona tarda.
Bona tarda a vostè, bona tarda a tothom, i moltes gràcies per la seva invitació.
Gràcies a vostè.
Ara voy a hablar en castellano.
No pateixi tant.
Primero es decirle que yo soy ciudadana colombiana, me considero de lo que ahora en Colombia estamos llamando de las ciudadanías libres. Aquí en Cataluña estoy participando en el nodo de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, que es una de las instancias que creó el Acuerdo de Paz. Entonces, desde ese espacio estamos trabajando para que la diáspora colombiana y los colombianos y ciudadanos colombianos, hombres y mujeres que han salido y han tenido que salir en razón del conflicto, pues tengan la oportunidad de contar su versión, de dar su testimonio a la comisión. Entonces estamos trabajando para que eso sea posible.
Per tant, entenem que són grups de colombians, ha dit vostè, la diàspora, que viuen fora del país, o al mateix país també pot ser, i que treballen per analitzar aquests acords de pau. I quina utilitat poden tenir des del punt de vista de resultats de cara tant als acords de pau com a la millora d'aquesta situació social?
Voy a tratar de ser muy concreta porque yo sé que el tiempo en radio es corto y hay que aprovecharlo. Primero, resultado es que el acuerdo de paz, como se le conoce, firmado en La Habana en el año 2016 y luego después de un plebiscito de paz fallido donde ganaron los que estaban por el no a la implementación del acuerdo, que se firma nuevamente el 26 de noviembre hace tres años, justo en estos días, en esta semana, el 26 de noviembre. Lo primero, decir que cierra un más de medio siglo de una confrontación armada, es decir, que es un acuerdo de cierre de fuegos y de cese de fuegos y hostilidades. Entonces eso disminuye las personas en desplazamiento forzado, disminuye los abusos sexuales contra mujeres, disminuye el reclutamiento de menores, disminuye el asesinato de personas involucradas en hostilidades, es decir, en enfrentamientos entre quienes operan en el teatro de operaciones de la guerra. Eso es algo bastante significativo en un país, o sea, por lo menos mi generación, y creo que la de Juan David también, yo soy un poquito ya mayor, no habíamos conocido un tiempo de paz en Colombia. Entonces, esa es una primera ventaja. Uh-huh. Una segunda ventaja es que el gobierno y las FARC, hoy partido político, logran un acuerdo básicamente sobre el tema rural, sobre el tema de narcotráfico, sobre el tema de las víctimas. Y digamos que se van a buscar unos mecanismos para que este acuerdo empiece a funcionar. En relación con el tema de narcotráfico, pues los avances no han sido como se esperaban, porque hay que recordar que el gobierno de Santos es el que firma el acuerdo, pero que al siguiente año llega a la presidencia de Colombia el señor Iván Duque, que hoy es el presidente de un partido de derechas, que es el Centro Democrático. Y este partido, digamos, dentro de su programa político, pues uno de sus principales objetivos era reducir al máximo la aplicación del acuerdo de paz. Entonces, este tema de la sustitución de cultivos de uso ilícito por cultivos del pan coger, es decir, como el maíz, plátano, yuca, café, por decir alguna cosa, no se ha dispuesto del dinero suficiente ni de los recursos suficientes para que esos programas se pudieran llevar a cabo. En relación con el tema de las víctimas que fueron reconocidas como la población central del acuerdo, pues ahí sí han habido unos avances. ¿En qué sentido? Que como resultado del acuerdo se va a construir un sistema que conocemos con el nombre de justicia transicional. Y este sistema opera, digamos, sobre el principio de garantías para una no repetición, el principio de una justicia restaurativa, de una justicia que no necesariamente opere sobre la penalidad, la cárcel, sino que dé la oportunidad a quienes en su momento cometieron violaciones de derechos humanos o infracciones al derecho humanitario, es decir, a miembros de la fuerza pública, a miembros de las guerrillas y a otros terceros que no necesariamente empuñando armas también colaboraron al conflicto, que tengan una oportunidad. Para eso se establece una comisión de la verdad, una unidad para buscar las personas desaparecidas, porque en Colombia, como resultado del conflicto, se habla de más de 80.000 personas desaparecidas. Y además se crea también una jurisdicción especial, un tribunal que se conoce con el nombre de Jurisdicción Especial para la Paz, para juzgar allí y con jueces a quienes se incurrieron en penas graves. Y por último, y ya cierro con esto, también digamos unas reformas de carácter político, es decir, unas garantías para que las personas que participaron en las hostilidades pudiesen formar un partido político, pero además tuviesen unas garantías para participar en escenarios políticos. Y bueno, esto ha dado paso a lo que estamos viendo estos días.
Sí, per tant, té relació, tot i que aparentment són coses diferents, el tema de la reforma laboral, però forma part, no?, d'una societat que té molts fronts oberts, però que és la mateixa, diguéssim, no? El senyor Juan David Escorcia.
Pues escuchábamos hace poco que el avance de la paz nos ha traído algo que de alguna forma era desconocido, y antes salíamos a protestar en contra de la violencia expresada por las FARC o por otros grupos. Ahora estamos protestando por acceso a la educación, por situaciones más justas dentro de la sociedad colombiana. Entonces digamos que el proceso de paz nos trajo eso, ¿no? Nos abre un poco el espectro de lo que como ciudadanos organizados y pacíficos podemos hacer de manera democrática para poder exigir al gobierno y decirle, bueno, vamos a hacer las cosas en beneficio y pensando en la ciudadanía, y lo que ustedes están haciendo va en contra de nosotros y vamos a salir a decirlo. I entonces per perdemos ese miedo y nos va, digamos,
sí, sí,
bien.
Per tant, la normalització també per a les coses que cal revisar i millorar, i aquí doncs també hi ha aquesta tensió que es produeix en totes les societats, no?, de tots els països democràtics, avançats, com és el cas de Colòmbia. El que passa és que hi ha encara molta problemàtica, com ens explicava Doris Ardila, sobre el procés de pau, amb una sèrie de disposicions en els mateixos acords que encara estan en l'inici, podem dir, no?, o amb molt de camí per recórrer. I bé, ens deixa esfereïts veure aquestes xifres, no?, de 800 dirigents socials assassinats després de la implementació dels acords de pau. És a dir, això ens fa pensar que hi havia una perversió molt gran a dintre del país, encara que també hi ha coses bones, però... Però hi ha moltes dificultats per superar-ho tot encara.
Como usted lo menciona, efectivamente, desde la firma del acuerdo del Teatro Colón en noviembre del 2016 hasta el momento, casi más de 800 personas asesinadas. ¿Quiénes son esas personas que han sido asesinadas? Son personas ubicadas en los territorios, porque lo que hay que, digamos, que puntualizar para la audiencia de Cataluña, que no conoce el territorio colombiano, es necesario mencionar que Colombia es un país con una diversidad territorial y geográfica, y que Colombia es un país grande. Y que diferentes regiones y diferentes situaciones, entonces, en un primer momento, los líderes sociales de zonas donde tradicionalmente se cultivaba la coca y que se unieron, digamos, a la estrategia establecida por el acuerdo de paz de hacer una sustitución de cultivos de uso ilícito por cultivos de uso lícito, estas personas han sido sujetos de asesinato por parte de otros grupos armados ilegales, como carteles de la droga, el cartel de Sinaloa, por otros grupos armados que históricamente han estado en el conflicto armado en Colombia, que históricamente los hemos denominado con el nombre de grupos paramilitares, y también por delincuencia común. Digamos que son como los tres, y unas combinaciones que se producen a veces entre unos y otros, pero que básicamente son esos tres. Entonces, digamos, ahí hay un primer grupo. Un segundo grupo de aquellos líderes, hombres y mujeres, que se han posicionado contra los megaproyectos mineros de empresas multinacionales en el país, entonces también han sido amenazados. Uh-huh. Y grupos de jóvenes afros, indígenas, que están defendiendo sus territorios por diversas razones para conservarlos ambientalmente, entonces también, y mujeres diversas. Y otra cosa que quiero mencionar acá, en estos días, esta semana se estaba celebrando el Día Internacional de la Violencia contra las violencias de género.
Sí, sí.
Entonces es necesario decir que en Colombia, gracias a las mujeres, digamos, el país se ha podido sostener, porque en esta guerra tan cruenta que hemos tenido y en este posconflicto armado que estamos viviendo, las mujeres han jugado un papel muy importante en sostener el tejido social del país.
Avui ens acompanyen Doris Ardila, que és membre de la Comissió per l'Esclariment de la Veritat, anomenat Nodo Catalunya, grup de colombians de Catalunya, i també Juan David Escorcia, periodista igualment colombià. No sé si en aquesta línia volia afegir alguna cosa, perquè també li vull demanar, senyor Escorcia, pels moviments socials, que d'alguna manera estan com interconnectats, el que ha passat a Xile, el que ha passat a Bolívia, el que està passant en altres països, Hondures, Nicaragua mateix, tot i que és un context molt diferent, té molta força aquí el moviment social com a concepte.
Sí, como que lo que uno puede sentir es que se está revitalizando el concepto de movimiento social, y lo que ha pasado en Chile, lo que pasó en Ecuador de alguna forma, le da como una píldora a los demás de decir, bueno, ellos salieron a las calles de manera democrática, hubo represión, pero además de eso, han tenido ciertos logros, que fue de pronto lo que se establecieron en las agendas iniciales de cada uno de los grupos que salen a protestar. En Chile ya vamos viendo cómo existen algunos logros, en Ecuador también lo vimos, y claro, eso de alguna forma, cuando el manifestante de otro país ve que sus similares están logrando cosas en otros lugares, que tienen los mismos problemas que América Latina, usted se pone a mirar y tenemos los mismos problemas, dice, pues bueno, yo también voy a tratar de conquistar esos pequeños espacios.
I aquí hi ha molta varietat i transversalitat, no? Perquè des d'aquí podem tenir la sensació, va, un govern conservador, d'Ivan Duque, moviments d'esquerra que pressionen. No és ben bé així, oi?
No, eso digamos...
Aquí hi ha molta... I fins i tot moviments cristians, també, podem
sí,
dir.
Sí, sí. Eso se viene desmontando poco a poco, porque se han dado cuenta que las personas que están en las calles, un rasgo que los caracteriza es que casi no tienen una afinidad política definida. Están allí es motivados por un tema de derechos, más por un tema político. Claro, le han querido dar algunas culpas a políticos de izquierda y les han dicho que son ellos los que están fomentando las marchas. Y no podemos decir que no, pero tampoco podemos decir que sí, no lo podemos afirmar. Lo que el hecho concreto es que la gente ha dicho, para alejarnos de esto lo vamos a hacer utilizando el arte, vamos a las calles a ocuparlas de manera pacífica, y creo que eso es lo que se está viendo, lo estamos viendo ara en Colòmbia.
Són formes d'expressió democràtica, però evidentment a Colòmbia hi ha una democràcia, i perquè se situïn també els oients, si no coneixen del tot bé la història recent, hi havia un president fa uns anys, Álvaro Uribe, conservador, després va venir Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos se li ha d'atribuir el mèrit d'haver tutelat els primers acords de pau. Després, en un referèndum, doncs es va dir que no, però es va replantejar la cosa i per la via del Parlament es van aprovar. I ara, des de principis del 2018, com recordava Doris Ardila, hi ha un altre president, diguéssim que conservador, en una república presidencialista com és Colòmbia, més o menys de dreta o de centre-dreta, que és Iván Duque, i tot això doncs provoca també políticament i socialment una sèrie de reaccions. Però bé, la democràcia és la que és i potser cal un treball més, no sé, entre tots els partits, entre tots els moviments per l'autèntica reconciliació, i això segurament va més enllà de qui sigui el president. No sé si aquesta anàlisi la poden completar o matisar.
Bueno, podríamos matizar algunas cosas en relación con lo que Juan David estaba mencionando, y que usted también, de cierta manera, lo mencionaba. Es que personalmente diría que el movimiento social está viviendo como una primavera. Serían como algo así, no como como en su momento fue la primavera árabe, ahorita en América Latina se está sucediendo algo, guardando las distancias con el movimiento social en América Latina. Y que en Colombia, históricamente, la lucha armada por mucho tiempo dejó al movimiento social en el armario, por decirlo de cierta manera. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora que se ha reconocido que la lucha armada no tiene vigencia, no tiene razón de ser, las ciudadanías libres y las ciudadanías pensantes en Colombia están asumiendo el papel que les toca de exigir y de salir y de pedir por sus derechos, que no son regalos, que tienen que ser exigibles, porque los derechos no los regalan, los derechos se conquistan. Y eso es lo que está pasando hoy en el país. Y usted ya lo mencionaba en su nota introductoria, en relación con el tema de la reforma pensional, la reforma laboral, el presupuesto estudiantil, hay más presupuesto para el ejército y para el SMAT, que es un escuadrón de policía, que es el que ha salido a las calles, y uno de estos miembros fue el que disparó una de estas balas que están prohibidas por los convenios internacionales y que asesinó al chico este, a Dylan, que digamos se ha convertido como en un referente de las marchas.
Sí, sí, hi ha hagut, a banda d'aquest, em sembla que alguns morts més aquests dies en les protestes. És a dir, això és terrible, evidentment, que la vida humana no es respecti, sigui com sigui.
Exactamente, y lo que iba a ser una huelga nacional de un día se ha convertido en una manifestación de 7 días seguidos llevamos en manifestaciones. Para el día 27, para mañana, hay convocado un segundo paro nacional.
Ahí va a ser, el día 29, el 27, perdón.
Sí, y hay una...
El 27 va a ser ahí, sí.
Hay una convocatoria nuevamente, es decir, que el paro continúa,
sí,
hay un
comando nacional. Sí, que no se acaba aquí, vaja.
No, sigue la marcha.
Un comandament nacional, deia vostè, que està doncs, pensant en noves mobilitzacions. Sí, Juan David Escorcia.
Yo, continuando en esa línea que menciona Doris, hay dos cosas que uno puede ver y que particularmente me preocupan, y es... Una es la protesta social que se da en una ciudad como Bogotá, cosmopolita, grande, casi 8 millones de habitantes, y en algunas otras ciudades también con una población de más de 2 millones de personas. Hablo de Medellín, hablo tal vez de Cali, hablo de Barranquilla, que se dan algunas manifestaciones y que representan un poco esto que estamos hablando. Pero también hay otras manifestaciones de esa Colombia que no es tan representativa en términos de los números. Son personas que también están saliendo, pero digamos que los medios de comunicación no han logrado reflejar lo que allí está sucediendo. Y recordemos que esos lugares son claves. Si nos remontamos al pasado, el conflicto armado en Colombia empezó en el campo. La guerrilla de las FARC se armó en el campo, y nosotros somos por definición un país en su gran mayoría rural. Y si miramos a la ruralidad un poco lejana de lo que está sucediendo en las grandes ciudades, pues va a haber una desconexión. y va a tener que haber una forma de poder conectar eso que está sucediendo en la ruralidad, los campesinos que están protegiendo la tierra en términos ambientales, como el ciudadano que está manifestándose para poder tener acceso a las universidades. Entonces, creo que el gran secreto de esto y uno de los éxitos que podemos alcanzar es cómo logramos interconectar todo para que sea una manifestación, como dice Doris, podamos alcanzar una primavera latinoamericana de movimiento social que alcanza cosas serias y cosas pensadas hacia futuro.
Doncs aquesta és la idea, que Colòmbia vagi veient superats els vells conflictes que han estat terribles, dolorosos, amb diverses formes i que fins i tot en molts casos han arribat a comprometre el mateix sistema polític de Colòmbia, no? Amb controls de territoris. Són coses que potser aquí ens sonen una mica com estranyes, no? El país oficialment té un territori, però hi havia doncs, grups armats que controlaven molts quilòmetres quadrats del país, moltes regions, per entendre'ns.
Y eso que acabas de mencionar me parece muy importante, Ignacio, porque de poco es lo que mencionaba en mi argumento anterior, y es que en ese terreno todavía existe el narcotráfico, los cultivos ilícitos todavía están presentes allí. Entonces, justamente, si nosotros no logramos ser asertivos en la forma en que vamos a trabajar en ese problema con un ADN de protesta social, con una propuesta más que venga de base, que no implique otra vez tomar las armas y vamos al monte y nos vamos a matar, porque eso ya no, vamos a necesitar reinventarnos y sobre todo trabajar mucho en términos de creatividad para lograr esos espacios.
Amb el periodista Juan David Escorcia i amb la mediadora de la Comissió per l'Esclariment de la Veritat a Colòmbia, en el grup Nodo Catalunya, Doris Ardila, parlem avui en el nostre col·loqui. Fem una breu pausa, tornem de seguida amb el Rafa Sanahuja i la notícia curiosa i encara uns minuts més per comentar aquesta actualitat sobre Colòmbia.
Ràdio Estel.
Tortosa, 90.1.
Actualitat,
entrevistes,
notícies
i bona música.
Tot amb les seccions que et faran arrencar el dia amb bon peu.
A primera hora, el programa de dilluns a divendres.
Tots els matins de Ràdio Estel per començar el dia amb força.
Amb Joan Trias
i Mercè Raga.
T'esperem a les 8 del matí.
A primera hora.
A Ràdio Estel.
A la Caixa treballem per posar la cultura a l'abast de tothom. Des dels nostres centres, col·laborem amb els millors museus del món. Fem arribar el teatre i la música arreu del país i utilitzem l'art com a eina per la millora social. Perquè som la fundació que inverteix per millorar la societat a través de la cultura. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Somies amb un viatge ideal per tu? El Corte Inglés el tenim. Obre els ulls i descobreix viatges fets pel cor i l'esperit. Extremadura, Andorra i Lourdes, Lisboa, Fàtima i Oporto, Terra Santa, Turquia, Armènia, Polònia i molts més. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Al Corte Inglés tenim el teu viatge. Recorda, 93 363 57 60.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Reprenem el nostre col·loqui quan passen 3 minuts i mig de 2:15 amb Doris Ardila i David Escorcia. Juan David Escorcia són tots dos colombians i ens estan analitzant l'actualitat del seu país, però ara respirem una mica, com és habitual a aquesta hora, amb el Rafa Sanahuja i la notícia curiosa sobre Colòmbia, suposo, no, Rafa? Bona tarda.
Bona tarda, Ignasi. Avui el Mirador agafa un vol transoceànic i ens hem plantat a Colòmbia per parlar de tota la problemàtica molt seriosa que està sofrint aquest país. Jo he volgut avui, quan parlem d'altres cultures m'agrada fer-ho, oferir als oients un retrat d'alguns costums dels colombians. Així, doncs, el Mirador, curiositat sobre Colòmbia. Allà, per exemple, es pren cafè lògicament, a tot arreu i a tota hora. Quan dic a tot arreu, em refereixo que vagis on vagis, algú sempre et va oferir un tintico, diuen, una tassa de cafè negre d'esmorzar a mig matí al carrer per mil pesos, que al canvi no serà tant, després de dinar, en una reunió de treball, en una sortida amb amics, sempre cafè. A Colòmbia es pren cafè, i això no és sorpresa per a qui sap que aquest país és el quart productor de cafè al món i que s'emporta al primer lloc quan parlem de la suavitat del gra. També és interessant parlar de l'arepa. Una arepa sempre calma la fam. Aquí cada regió s'especialitza en preparar la seva pròpia arepa, un plat típic de Colòmbia, però totes comparteixen el més bàsic, i és que estan fetes amb blat de moro i es consumeixen en qualsevol moment del dia. Una altra cosa, allà el Nadal és cosa molt seriosa. Des del 16 de desembre, totes les cases, oficines, conjunts habitacionals, parcs i places públiques, centres comercials i fins a aeroports locals armen el seu pessebre i comencen la festa de la novena. Hi ha un dia en què es prenen milers d'espectes el mes, encara que sigui laic per Constitució, Colòmbia és un país molt catòlic en la pràctica i moltes de les seves celebracions giren al voltant d'aquestes creences, així que el Dia de les Veritats, tot el país s'il·lumina en homenatge a la Immaculada Concepció. D'alguna manera, aquest dia marca l'inici de l'època nadalenca i, és clar, molts celebren l'esdeveniment amb una bona festa. I hi ha una dita, més Colòmbia que l'arepa, doncs no ho sé. Tot d'una, crec que és més colombià el vallenato, aquest gènere musical que estem sentit, per exemple, en la cançó que sona de fons, de la costa atlàntica colombiana, que es toca amb acordió, guaracha i caixa vallenata, va néixer fa més de 200 anys a les zones ramaderes, amb l'afany d'explicar històries i acompanyar el treball de camp. Ara mateix és tot un boom més modernitzat. Algunes de les costums més curioses i més pròpies d'aquell bel país que està passant una forta crisi, com és Colòmbia.
Moltes gràcies, Rafa. Bé, Juan David Escorcia i Doris Ardila sentien alguns noms de referents típics, de menjar, de costums, el cafè per descomptat, l'arepa, no sé si volen afegir alguna cosa o matisar, perquè vostès coneixen molt millor el país.
Bueno, pues en mi caso creo que está muy bien el informe porque me hizo ir a mi patria, sobre todo cuando dijo la palabra tintico. Sí. Eso en mi casa, de mis abuelos, siempre el que llegaba antes de ofrecerte un vaso con agua, te dicen, y no te dicen quieres un tintico, sino te provoca un tintico, que es las dos, es la expresión típica.
Ah, muy bien.
En algunos lugares del país tú puedes pedir una Coca-Cola o un tinto y te la pasan siempre con una arepa. Uh-huh. Entonces están las dos cosas. Y me encanta cómo sonó Caixa Vallenata, que es la caja vallenata que se hace, digamos, en los grandes espectáculos. Hay uno muy interesante que es el Festival Vallenato, donde este género musical pues ha sido protagonista, y a mí particularmente después del rock en español, el vallenato incluso me sube el ánimo, ¿no? Yo escucho un vallenato y me dan ganas de ir a bailar. Si no tienen nada que hacer ahora, podemos ir a bailar, ya que escuchamos.
Bona proposta. Sempre dona alegria la música i, evidentment, la dansa, el ball també. Sí, Doris Ardila. És que Colòmbia és un país apassionant en moltes coses,
Sí, és un país apassionado y bueno, pues yo aprovecharía los últimos minutos del programa para agradecer esta oportunidad que usted nos ha dado y aquí en Radio Estel, de acogernos para contar un poco a la comunidad catalana la situación que vive el país y decir que, bueno, que el reto que tenemos es que tenemos este país de una manera como funciona la política y cómo funciona el Estado, que han gobernado a la mitad del país y han creado un país de periferia que está por fuera del sistema, de ese Estado cooptado por élites que están lejos de la sociedad, y la sociedad está fragmentada y se integra de manera clientelista al Estado, lo que hace difícil cambiar las cosas, y que ha sido arraigado así. Pero que estamos en un momento y que el reto es consensuar. Uh-huh. El reto es lograr unos acuerdos mínimos para cerrar el círculo de la guerra y para andar en paz.
Doncs d'això es tracta, i tant que sí. I això és el que desitgem també des d'aquí per a Colòmbia, un país que ens té molt acostumats, un país del qual les notícies arriben, sempre han arribat aquí, les notícies dels grups armats, del narcotràfic i de molts problemes i moltes perversions. Doncs ha estat un plaer parlar avui amb dos colombians, el periodista Juan David Escorcia i la mediadora Doris Ardila. Abans d'acomiadar-los a tots dos, ens queda recordar-vos, amics oients, que continua fins dissabte la 16a mostra de cinema espiritual de Catalunya. Catalunya. Avui teniu, per exemple, representacions, o millor dit, pel·lícules, projeccions de pel·lícules, volíem dir, al Centre Passatge de Barcelona, ara a les 7 de la tarda, El Reverent, en presentació del periodista Miquel Codolà. També Una bossa de bales, a les 7 de la tarda, al Centre Catòlic de Blanes, amb la cap de comunicació de la Universitat de Girona, Meius Ferrés. I a 9:15, a la parròquia de Sant Esteve de Granollers, es projecta la pel·lícula Una raó brillant, amb Pau Gené Galín, poeta, com a ponent. Gràcies, Doris Ardila i Juan David Escorcia. Fins una altra, i que vagi molt bé.
Gràcies.
Merci. Bona nit a tothom.
Bona nit. Seguim a Ràdio Estel.